Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell oferirà places d'infermeria a partir del curs 2023-2024. Així ho ha confirmat avui el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, després que la Generalitat hagi donat llum verda a la creació de noves places públiques. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El govern català preveu crear 600 places a repartir per tot el territori. Lafuente ha assegurat al programa El Cafè de la Ràdio que Sabadell no se'n quedarà sense.
Encara no sabem quantes places tindrem, ni com ni quan, llavors jo sí que sé que hi haurà aquestes 600 per tot el sistema públic català, i llavors si hi ha 600 per el sistema públic català, jo conto que tindrem, bueno, jo no diré quantes, però jo tinc ja un càlcul. Sí, jo crec que podré garantir que hi hagi places a Sabadell.
D'altra banda, el taulí també acollirà noves places de medicina després que la UAB hagi recuperat les 60 que tenia l'Hospital del Mar de forma conjunta amb la Universitat Pompeu Fabra.
Un miler de famílies sabadellenques podran veure eixugat el deute acumulat per la seva situació de pobresa energètica.
És la dada facilitada des de l'Ajuntament després de l'acord històric signat entre administracions, entitats socials i la companyia Endesa, en un context en què cada cop més famílies tenen problemes per pagar els subministraments bàsics. El que encara s'ha de concretar a prop és qui assumeix el deute dels rebuts pagats des de l'1 de gener d'aquest any.
I en esports, el Sabadell s'ha entrenat avui per últim cop abans de l'enfrontament de demà contra el Girona.
Antonio Hidalgo no podrà comptar amb Pierre Cornu per sanció, però podria recuperar Néstor Carol després de prop de 3 mesos lesionat. El partit arrencarà a la Nova Creu Alta a les 7 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen primaverals des de fa uns dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Continua l'anticicló fent de les seves, que vol dir que hi ha tranquil·litat gairebé absoluta. Una tarda de dimarts, doncs, dominada pel cel serè i amb tan sols algun núvol alt i prim. A la línia de la costa hi ha bancs de núvols baixos o boira que creiem que al final del dia arribaran al litoral. Ara estan sobre el mar, per tant, creiem que al final del dia arribaran a la costa, preferentment Costa Brava i Terres de l'Ebre, tot i que no els descartem també al litoral central. A l'interior, a punts de muntanya, algun núvol d'evolució durant la tarda és possible, però ni de cap dels núvols baixos, mitjans i alts, esperem cap mena de precipitació. La temperatura es mantindrà amb valors similars als d'ahir, per tant, ambient fresquet a la línia de la costa amb aquest vent més aviat marítim i suau o agradable o lleugerament càlid a l'interior, sobretot per l'època de l'any. Un vent que bufa de component sud i est entre fluix i moderat, una mica més reforçat a la tarda, serà a l'interior de les Terres de l'Ebre, també litoral nord, però al final del dia afluixarà. I la situació marítima es manté tranquil·la, mar entre marejol i maró. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt complicada. La xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. També a la B30, 1,5 km de cua a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. I a l'AP7, 1 km més de retencions a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Vallcarca en els dos sentits. El grau d'infermeria de la UAB es cursarà a Sabadell el 2023-2024. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, confirma que tira endavant la formació a l'art tèxtil vinculada al taulí, després que la Generalitat hagi anunciat la creació de noves places públiques.
La bona notícia que et van donar l'altre dia, no per escrit, però ja l'hem vist, és que hi haurà 600 noves places públiques d'infermeria. Aquestes 600 noves places públiques d'infermeria són per tot el país, però nosaltres considerem, tenint en compte el pes que té l'autònoma dintre del que serien les ciències de la salut, creiem que ens tocarà una part relativament important que ens permetrà fer allò que volem, que és tenir places tant a Llormestres Buyol com a Sabadell, segures.
Tot i que encara no s'han de pactar quantes d'aquestes places es quedaran a la ciutat, Lafuente ha assegurat al Cafè de la Ràdio que ja estan fent els seus càlculs.
També tocarà fer càlculs de quantes noves places de medicina acollirà el Taulip, després que l'autònoma hagi de repartir les 60 places que fins ara tenia l'Hospital del Mar amb la Pompeu Fabra. Lafuente va un pas més enllà i creu que ara és el moment de crear una nova marca per donar més visibilitat a l'oferta de medicina de la UAB.
Treballem en 4 hospitals simultàniament, crec que són molt més transversals. Volem incloure tot el tema del nostre campus i unir els hospitals i la recerca amb la formació docent, i crec que de fet ara el que ens estem plantejant és fer una nova marca que sigui Medicina UAB, que englobi a tots els nostres estudiants i que tinguin uns trets conjunts, i baixar una mica i intentar aunar i fer més un... donar-los el prestigi, perquè realment quan es presenten al MIR i tenen unes qualificacions extraordinàries, tenen un nivell molt bo.
El rector de l'UAB considera que les noves places de medicina i d'infermeria a la ciutat posen la primera pedra per donar més força al campus de la ciutat. En la mateixa línia que la rectora anterior, Margarita Arboix, la Fuente vol que el barri de Covadonga es converteixi en un gran campus de l'Autònoma, incloent les instal·lacions del carrer Emprius, l'Art Tèxtil i el Taulí.
Encara en l'àmbit formatiu, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya critiquen la manca de solucions per escolaritzar tots els infants del districte 2 de Sabadell. Des de l'entitat lamenten que Educació vulgui posar un grup bolet a l'escola Creu Alta pel curs 2021-2022, quan el centre està pendent d'acabar-se de construir des de fa 20 anys.
Lidon Gasull, directora de la FAC, diu que el que cal fer és acabar l'escola i buscar una alternativa al grup bolet.
S'ha d'arreglar tot el que sigui necessari, ja no per assolir aquest bolet, sinó perquè els nens i nenes que actualment estan escolaritzats en aquesta escola ho puguin fer amb totes les condicions, però a la vegada hem de buscar una alternativa mentrestant en aquest bolet, que evidentment no pot estar a la Creu Alta.
Lidon assegura que el districte pateix infradotació de places i, mantenint les ràtios del curs actual de 21 alumnes per aula, farien falta 12 línies, quan actualment hi ha només 8. Afegint el grup bolet, la directora de l'AFAC recorda que Educació també ha de posar recursos allà on acabi el nou grup.
Sempre que tenim un bolet a una escola, també hem de fer adaptacions i hem de posar recursos, és a dir, el departament ha de posar recursos perquè aquest bolet tingui el menor impacte possible en el que és el poder disfrutar de l'escola en totes les condicions. Per tant, no és només a quina escola decidim posar-lo, perquè sigui l'escola que tingui més espai o sigui més fàcil, sinó també assegurar-nos de que es posen els mitjans materials que siguin necessaris perquè aquesta escola no li sigui un problema assumir aquest bolet.
Lidon denuncia que la manca de planificació i dotació del departament provoca una fuga d'alumnat cap a altres districtes.
Notícies vespre.
La velocitat de contagi baixa per segon dia consecutiu a Sabadell i ara és de l'1,14. En canvi, el risc de rebrot ha pujat lleugerament als 404 punts, així com la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 351 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 36 casos positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 16.598. Respecte a ahir, també s'ha notificat una defunció més i ara en són 525. Les persones amb la vacuna posada continuen a l'alça, 11.781 compten ja amb les dues dosis, mentre que 22.694 tenen almenys la primera. I no deixem de parlar de salut, perquè la unitat d'endometriosi del Taulí ha atès més de 250 dones afectades per aquesta patologia ginecològica des de la seva creació l'any 2017. La xifra, però, hauria de ser encara més elevada, i és que una de cada 10 dones d'entre 15 i 50 anys pateix aquest creixement del teixit que envolta l'úter fins a afectar altres òrgans.
La responsable de la unitat d'endometriosi del Taulí, la doctora Laura Costa, alerta que hi ha un retard diagnòstic d'aquesta patologia. La causa és una normalització del dolor que pateixen les dones durant la seva menstruació. Són declaracions al cafè.
En part perquè durant molts anys s'ha produït una normalització, no?, pel que fa a aquesta acceptació del dolor durant la menstruació, o inclús a l'ús de tractaments farmacològics per al mateix, amb omissió de proves adequades per fer-ne un bon diagnòstic. Evidentment que no tots els dolors de regla són d'endometriosi, no? Però davant d'un dolor persistent o més intens, o que cada vegada tendeix a anar més, no hem d'ometre la possibilitat de que existeixi una endometriosi.
Una de les pacients d'endometriosi, Sílvia Pardo, lamenta que ha patit dolor des de la primera regla als 12 anys, però no se li va detectar la malaltia fins als 27. Un diagnòstic que va arribar quan ja havia afectat el ronyó, l'intestí i els ovaris, i li va deixar importants seqüeles.
Però quan estava de 5 mesos i mig, algú va rebentar per dintre i, bueno, a part de perdre les nenes, al meu marit li van dir que no em podien parar l'hemorràgia i va anar ben justet. I al cap d'un any d'haver perdut les nenes i això, vaig tenir també una oclusió intestinal. sigui, un nus als budells que m'han haver de tornar a obrir la panxa i, bueno, i així, una vegada a l'any, van ser 7 anys molt durs. Cada any em pesava alguna cosa.
Amb tot, perdó, fa una crida a la comunitat mèdica a no normalitzar el dolor de la menstruació i assegurar-se que no pateixen una endometriosi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El deute acumulat per impagament dels rebuts de la llum entre els anys 2015 i 2020 desapareixerà per un miler de famílies sabadellenques. Aquesta fita serà possible gràcies al conveni signat entre la Generalitat i Endesa, i al qual també s'han sumat les administracions locals i les entitats socials. Un acord que permetrà eixugar el cost de la pobresa energètica, que s'enfila fins als gairebé 39 milions d'euros arreu de Catalunya.
En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha valorat positivament el conveni, que permetrà rescatar un miler de famílies sabadellenques amb factures impagades.
Les últimes negociacions van començar arrel d'una carta que Endesa va enviar a tots els ajuntaments del país a l'estiu del 2019, cosa que va provocar un front comú d'administracions locals, supralocals i la Generalitat al capdavant per negociar amb Endesa, no? I per tant, lamentem que hagi tardat tant, però felicitar-nos que finalment s'hagi aconseguit i que per tant puguem dir que s'aixugarà el deute existent fins ara de les famílies sabadellenques vulnerables.
Malgrat això, Eloi Cortés ha expressat alguns dubtes sobre com s'articularà el conveni a partir de l'1 de gener de 2021 i en endavant. I és que la meitat del deute acumulat a partir d'aquesta data l'hauran d'assumir a parts iguals Endesa i les administracions públiques, també els ajuntaments.
Durant la mateixa entrevista, el regidor d'Acció Social també s'ha referit al tancament de l'alberg temporal habilitat al Molí de Sant Oleguer, previst per demà, dia 31. Cortés ha defensat que el govern sempre ha estat transparent en tot moment i que mai ha dit que el recurs fos permanent. No obstant això, ha explicat que les persones que hi han anat regularment se'ls oferirà altres recursos habitacionals per evitar que tornin al carrer.
Es fa una aposta perquè no es quedi cap persona que s'hagi vinculat i que tingui certa trajectòria de millora al carrer, com ja vam explicar en el seu moment. Com vam fer amb l'anterior espai d'acollida temporal, s'ha treballat la sortida de les persones més vinculades i amb més capacitat de recuperació. Sí que n'hi ha una quinzena, una vintena, que són les que s'han vinculat més i les que sí que han entrat a l'espai, no han tornat a marxa, que havien anat venint totes les nits, no? I per tant, per aquesta quinzena, vintena de persones és amb les quals s'ha treballat la seva sortida en altres recursos habitacionals.
Segons les dades aportades pel regidor, prop d'un centenar de persones hi han passat durant els 3 mesos que ha estat en funcionament. Més notícies del dia. Els llibreters i les floristeries ja poden presentar les sol·licituds per vendre al carrer durant el dia de Sant Jordi.
Els negocis que ho vulguin podran fer-les arribar fins al dia 11 d'abril. Les paradetes es podran muntar davant mateix de la botiga o en un radi de 100 metres en cas que no hi hagi espai disponible. La sol·licitud es podrà presentar a través del web municipal. Aquestes mesures s'emmarquen en el Pla Sant Jordi 2021 del Procicat per garantir la seguretat dels assistents.
La Universitat Autònoma investirà doctor honoris causa el director musical Josep Pons.
La Facultat de Filosofia i Lletres ha proposat el guardó pel seu compromís amb el panorama musical de Catalunya i per la seva contribució en la recuperació i la difusió del patrimoni musical hispànic. Pons, que també és el director musical del Liceu, rebrà el premi el dia 7 d'abril.
L'artista sabadellenc Xavi Miralles ha acabat d'escriure la seva primera novel·la. Després de començar-se a gestar el 2018, el creador està combinant la cerca de l'editorial on publicar-la amb altres iniciatives pròpies, com ara les pel·lícules, obres de teatre i projectes de sèrie de televisió. En declaracions al programa Al Matí, Miralles ha explicat com va començar aquesta creació.
Vaig tenir una idea d'una història i una necessitat de treure'm coses de sobre també, que era massa gran per poder-ho fer. En cinema era impossible, no es podia rodar allò, costaria massa diners, en teatre tampoc, hi havia molts personatges i vaig dir, doncs això pinta llibre. I em vaig ficar a escriure un parell o tres de capítols, vaig pensar que el que havia escrit era porqueria, li vaig deixar llegir a un parell o tres de les persones d'aquí més en fiu, sempre del seu criteri, i em van dir, escolta'm, que no, que a mi això m'agrada, que això és guai, i vaig dir, doncs res, l'escric.
A més d'ajustar l'extensió lògica i polir els aspectes que troba que no acaben de quallar, ara està buscant qui la imprimirà i distribuirà.
No es poden descobrir les negociacions per publicar-la, però els primers enviaments s'han fet a les editorials ja consolidades, sense tancar la porta a les independents. Es tracta d'una comèdia de gènere xiclit, és a dir, associat a dones que ronden la trentena d'edat i expliquen les seves inseguretats a l'estil de Bridget Jones. Ara ha evolucionat a diferents models de persones. Miralles ho enfoca en un noi homosexual.
L'actor i director teatral també centra en LGTBI el seu seu últim curtmetratge pendent d'estrenar, El Destello, gravat amb actors com John Cortajarena.
Està relacionat amb un projecte de sèrie per a plataformes audiovisuals anomenat Cames. A més, Miralles també té en postproducció la pel·lícula Wonderland, que ha dirigit durant la tardor, i està representant l'obra Salir del Terrado a la Sala On de Barcelona, exhaurint les localitats de totes les funcions. També ha acabat de rodar Transformarte, un llargmetratge experimental on bona part dels actors i actrius amb qui ha treballat en l'última dècada els han pes a fer un exorcisme emocional.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La falta d'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya deixa de nou el candidat dels republicans, Pere Aragonès, sense la presidència de la Generalitat. El Parlament ha tombat avui la segona volta de la investidura i l'independentisme haurà de negociar ara contra rellotge. Si no s'investeix ningú abans del 26 de maig, Catalunya tornarà a les urnes pels vols de l'11 de juliol.
Tot i que només necessitava majoria simple, Aragonès no ha pogut obtenir més vots a favor que en contra i, de nou, només Esquerra i la CUP li han donat suport amb 42 vots. Junts per Catalunya, amb 32 s'ha abstingut i la resta, 61, han fet en contra. La mateixa equació de la primera volta el divendres passat. El candidat Pere Aragonès diu que no entén l'abstenció de Junts per Catalunya i li exigeix certeses per no mantenir indefinida la interinitat.
Els demano una cosa, que no ho mantinguin per temps indefinit, que donguin certesa a la ciutadania de Catalunya, que donguin certesa a tots aquells que en els propers dies, en les properes setmanes, necessiten capacitat de fixar objectius, de poder planificar perquè les urgències del país són moltes. Per tant, els demano també això i insisteixo, crec que no hi ha motius suficients, vostès creuen que sí, crec que no hi ha motius suficients perquè avui no votin la investidura. En tot cas, si més endavant la voten, crec que es veurà clar que avui no hi havia motius insuficients i els insisteixo perquè avui puguin canviar el vot.
Per la seva banda, la portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Gemma Geis, es compromet a fer que l'acord per la investidura d'Aragonès arribi el més aviat possible.
Necessitem concretar un programa de govern, unes polítiques socials per evitar disfuncions i retrets en seu parlamentària. No hem acordat tampoc quines les distribucions de govern i quines són les polítiques. No hi és això, no hi és, vostè ho sap. Per tant, els esculls no hi són perquè hi ha aquesta voluntat, però no teníem un acord de legislatura per poder votar favorablement en aquesta investidura i estem compromesos a treballar perquè vostè ha demanat que poséssim una data que no, i per tant nosaltres estem compromesos a que això sigui el més aviat possible i té aquest compromís per part de tots els diputats i diputades perquè som molt conscients de la situació que viu el país.
La resta de forces han expressat posicionaments diversos. La CUP ha avisat Esquerra i Junts que depèn d'ells evitar una legislatura d'embat de la gent contra el govern i ha demanat evitar els balls de cadires. El PSC ha acusat Aragonès d'abocar el país a unes noves eleccions i ha reclamat Esquerra i Junts que facin un pas al costat i que deixin de culpar els altres dels seus fracassos. Vox diu que tractarà de recuperar l'ordre social. En Comú Podem ha recriminat Aragonès la seva insistència en pactar amb Junts. Ciutadans ha retret Esquerra que estigui construint el seu govern sobre els principis del populisme i el colpisme. I el PP veu el problema en la influència sobre les institucions que tenen els polítics a Waterloo. El calendari per a la repetició dels comicis es va activar divendres 26 de març en la primera votació de la investidura d'Aragonès. Per tant, si el 26 de maig, dos mesos després, no hi ha hagut investidura efectiva, es dissoldrà el Parlament i es convocaran eleccions. Una data probable per fer-les seria el diumenge 11 de juliol.
El dia també ens deixa altres notícies. El Ministeri de Salut revisarà amb les autonomies la llei que endureix l'ús de la mascareta publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat.
La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, ha dit que s'abordarà la reunió del Consell Interterritorial de Salut de demà. També ha admès que hi ha un cert decalatge entre la norma i la realitat, ja que es tracta del decret de nova normalitat aprovat al juny, que ara s'ha publicat com a llei.
Berlín i Múnich han suspès l'ús de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 per menors de 60 anys.
Les dues ciutats han pres la decisió a l'espera d'analitzar una trentena de casos de trombosi en persones vacunades amb aquest vaccí. En 9 d'aquests casos detectats, els pacients han mort. Excepte 2, tots els casos són de dones entre 20 i 63 anys, que, segons ha informat l'Institut Paul Ehrlich, l'han encarregat d'autoritzar les vacunes al país.
L'Audiència Nacional confirma els indicis per jutjar Convergència Democràtica, el PDeCAT i Germà Gordó a la causa del 3%.
La Sala Penal ha confirmat que hi ha indicis de participació delictiva per jutjar les formacions. L'exgerent de Convergència, Germà Gordó, i l'empresari Ramon Blázquez. Amb aquestes, el tribunal ja resol una trentena de recursos contra el judici dictat el juliol passat pel magistrat José de la Mata, en què va proposar jutjar 31 persones físiques i 16 jurídiques per delicte d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
I en últim apunt, el Banc d'Espanya adverteix que els ERTOs són menys efectius a mesura que s'allarga la pandèmia i demana focalitzar ajudes a les empreses dels sectors més afectats per la crisi.
El regulador ha publicat dades de reincorporació al treball després dels confinaments. S'informen que, tot i que després de les primeres restriccions, el 70% dels treballadors en ERTO es va reincorporar, aquesta xifra baixa fins al 32% després del desconfinament.
Moment pels esports. Demà a aquesta hora s'estarà jugant a la nova Creu Alta el partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Girona. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb el reforç anímic de Lugo ben recent, el conjunt arlequinat intentarà encadenar la segona victòria consecutiva, un fet que només ha succeït un cop aquesta temporada.
Sí, fa tot just 5 mesos contra el Leganés i la Ponferradina. Demà ho pot tornar a fer en l'últim duel català de la temporada i posar fi a aquesta inacabable ratxa de 4 mesos i una setmana sense guanyar la nova Creu Alta, tot i haver passat del fanalet vermell a la salvació amb el triomf a l'Anxo Carro. El discurs del tècnic Antonio Hidalgo no ha canviat.
Ja ho vaig dir l'altre dia, no? Era una situació que al final això va de guanyar partits i continua anant del mateix. Hem de guanyar, estem en la mateixa situació que la setmana passada, amb aquesta situació molt i molt delicada de que necessitem sumar i guanyar partits, de sumar de 3, que és l'important.
El Sabadell s'ha entrenat aquesta tarda a l'estadi. Demà l'única novetat a la convocatòria podria ser la de Néstor Querol en el lloc del sancionat Pierre Cornut. El castellonenc tornaria gairebé 3 mesos després de la lesió al genoll. Al Girona, en canvi, Francisco tindrà tots els jugadors disponibles, a excepció de Joel Bárcenas. L'internacional panameny no ha estat inclòs a la convocatòria, però com ha explicat el tècnic, no és definitiu.
Va depender de su vuelo. No queríamos tampoco arriesgar, meter, porque el no hacer convocatoria parecía que queríamos esconder algo, no queremos esconder nada. La realidad es la que tenemos, hay jugadores que no están al 100%, desde el momento vamos todos convocados, incluso está el tema de Pau, dependiendo de cómo el vuelo de Joel pueda darse, o ya sabéis, con estos problemas que hay con el COVID, los vuelos a veces se retrasan y no queríamos correr ese riesgo y hemos metido a Pau para que también esté preparado por si tiene que estar disponible, ¿no?
Des de les 7, per cert, està en marxa aquesta 32a jornada amb la disputa de l'Alcorcón Oviedo. Si puntuen els madrilenys, que de fet guanyen des del minut 1, el Centre d'Esports tornaria a caure en zona de descens. El Sabadell-Girona, recordem, demà també a les 7, des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
Si el Sabadell finalment no manté la seva categoria a segona divisió, l'any que ve jugarà a la nova primera de la federació. Una reestructuració de la categoria de bronze que deixa molts interrogants, tot just al cap de setmana que arrenca la segona fase a segona B.
Recordem que tot i haver adoptat un format especial en any de pandèmia, es passarà de 5 grups i 102 equips en total a només 2 de 20, i al contrari d'allò que apuntava en les primeres informacions, la divisió no es faria seguint criteris geogràfics. El president del comitè executiu de la categoria i vicepresident de l'Espanyola és el sabadellenc Joan Soteras.
El més probable és que els grups es confeccionin per sorteig, que no siguin els típics nord i sud. Sabadell, ojalà sigui la categoria d'estar, i no hàgim d'entrar en aquesta categoria, ojalà. Però el que són els clubs catalans que es quedin en aquesta categoria, el més probable és doncs, que sí, que s'hagin de moure per tot Espanya.
Per sota, la segona de la federació tindrà 90 equips repartits en 5 grups i la tercera, que esdevindrà la cinquena categoria, serà territorial.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
En vòlei, el sènior femení del Club Natació Sabadell ha seguit els passos del masculí, proclamant-se en l'última jornada campió del seu grup de Primera Nacional. Tots dos equips coneixen ja els seus rivals a les fases d'ascens, que jugaran entre el 23 i el 25 d'abril.
Les Dugo Gotuzzo es creuaran amb l'anfitrió, l'Aceites Abril Ourense, segon del seu grup, i el Badajoz Extremadura, que com el club va ser campió de la seva lliga. Ana Jiménez Morcuente és la capitana de l'equip.
Al final estem en l'equip fort, dels primers i un segon, però bueno, hem de veure com que un d'aquests primers som nosaltres. Llavors juguem contra un primer i un segon i anem a fer el nostre treball, no? Com dic sempre, és igual qui tinguem davant, qui hagi fet, i lluitem i fem el nostre joc, i a partir d'aquí veure què passa. No? No hem de pensar, hòstia, és un primer, hem d'arronsar els braços, no, al contrari. Estem a l'equip fort, sigui el grup fort, doncs anem a donar-ho tot.
El masculí, per la seva part, ha tingut més fortuna quedant aparellat a Utrera, Sevilla, amb 2 segons. El Molina Murcià i el Recuerdo Madrileny, els 2 primers de cada lligueta, passaran a les semifinals i només els 2 finalistes pujaran directament a Superliga 2.
Triple pas cap a la salvació dels principals equips sabadellencs d'handbol. A la divisió d'honor plata, el femení de l'Oar Gràcia ha segellat virtualment la permanència a la categoria.
Les verdiblanques van tornar d'emposta amb un punt d'or al 30-30 final, combinat amb la derrota de l'associació lleidatana, fa que la feina estigui pràcticament feta, ho explica l'entrenadora Carol Carmona.
Sí que és verdad que està muy bien encarrilada la permanència matemàticamente de los 2 últimos no vamos a quedar, estaba pendiente del tercer de los 2 peores terceros, pero bueno, yo confío en que podamos sacar algún punto más en estas 3 jornadas.
I a la primera nacional masculina, cop sobre la taula del Creu Alta Sabadell, derrotant a domicili el Poblenou. Els arlequinats es van imposar 27-30 en una pista on pocs han estat capaços d'esgarrapar a algun punt. Ara en tornen a tenir 2 de diferència amb el descens. Oriol Carrillo, autor de 6 gols, espera que el triomf sigui l'inici d'una dinàmica ascendent.
Portàvem una dinàmica bastant negativa. I res, supercontents avui, a veure si és una mica un punt d'inflexió i podrem treure algun punt més aquestes setmanes que venen, com rivals contra la Salle Montcada, que ens toca d'aquí poquet, just després de Setmana Santa, i res, a veure si aconseguim salvar la categoria. Era l'objectiu.
La jornada va ser rodona pels de Sergi Cifreja, que el penúltim el Banyoles va perdre a Esplugues, mentre que el Cué, el Palau Tordera, va cedir a casa davant l'Oar Gràcia per un clar 24-33. Els verdiblancs ratifiquen les bones sensacions de les últimes setmanes i ja tenen 6 punts més que el descens. Nil Montserrat va ser el màxim golejador del partit amb 9 dianes.
Portàvem un inici de lliga molt dolent. Jo crec que tenim una plantilla molt millor del que estan reflexant a la classificació. I bé, com dius tu, aquestes 3 darreres jornades que portem, que hem pogut sumar a tots els partits, doncs ens donen un espai on podem respirar tranquils, diguéssim. I agafem la segona part de la temporada amb moltes ganes i il·lusió de poder quedar el millor possible en la classificació.
Aquest cap de setmana, per l'aturada de Setmana Santa, no hi haurà jornada ni a la primera nacional masculina ni a la divisió d'honor plata femenina.
Repassem més qüestions en format més breu. En bàsquet, el Club Natació Sabadell s'ha situat com a líder provisional del seu grup del Campionat d'Espanya de Primera Divisió.
Tot gràcies al convincent triomf de dissabte a les Naus per 78-68 davant el Sant Feliueng. Els nedadors tenen un balanç de 3 victòries i una derrota i encapçalen momentàniament la taula per l'ajornament del partit del Ripollet. Jonathan Ramírez, el tècnic, lloava la defensa.
Eso, la defensa, hemos conseguido dejar al otro equipo, nosotros nuestro primer patrón es defender, lo hemos conseguido pues prácticamente 35 minutos, entonces estamos muy contentos, también en ataque hemos conseguido pues bueno, poco a poco que los jugadores se van conociendo más, hoy ya hemos ido cerca de los 80, es decir, bueno, estamos bastante contentos en este aspecto.
El següent partit del club, també després de Setmana Santa, serà precisament contra el Ripollet.
En futbol sala, l'Amics del Pou Insercat lidera el seu grup de tercera divisió un punt per sobre del Laguna i del Santpedor.
En la lluita per ascendir a segona B, els dels Marinals sumen 7 punts, els últims 3 guanyant el Pavelló Nord per 5-3 contra qui era primer classificat justament al Santpedor. El tècnic Francis Barragán posa de relleu la victòria sobretot per l'entitat del rival.
Sabíamos que Santpedor era complicado, además venía con eso, como dices, con la victoria de líder y ganar a Liñola y la primera jornada también, o sea, eso le daba mucho plus. Y sí que es cierto que es muy buen equipo, ya está trabajado. Y nosotros hemos hecho muy buena primera parte y la segunda, pues como es lógico y nos va a pasar hasta el final de temporada, nos va a tocar sufrir.
El grup de permanència, per contra, el grup Zarraona, Estudi Barcelona, es troba en descens per culpa de la derrota per 6-4 a la pista del Tecnobit Alforja.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 30 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.